Xarxa, ràdios, comunitàries, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Molt benvinguts a un nou episodi de Surfejant al Desordre. Soc la Maria Baluan, d'Ordenat.homes, i m'escoltes a Ràdio Fabra, la ràdio del barri. A l'episodi anterior vam donar les claus per trobar el teu ordre natural i durador. I van resoldre el primer dubte de l'audiència, i a la part de natura van conèixer els tòtems de la primavera. Avui compartiré eines senzilles i efectives per trobar l'equilibri a la llar, ja que l'ordre és cosa de tota la família, i us presentaré els tòtems de l'estiu. Però abans de començar, vull donar-vos de nou les gràcies per al temps que dediqueu a escoltar aquest programa i de nou us deixo a vosaltres la paraula amb una nova consulta.
Hola, buenas. Mira, mi consulta es de cómo llegar a un acuerdo con mi pareja. Os pongo en situación. Estoy embarazada, dentro de poco van a hacer el bebé y yo tengo un síndrome del nido fuerte. Quiero ordenar los juguetes de mis otros dos hijos y hay algunos que están bien, otros tienen el exceso y quiero donarlos, los que están rotos tirarlos, etc. Pero mi pareja es un acumulador de manual y no quiere tirar absolutamente nada. Entonces no sé cómo llegar a un acuerdo con él sin que nos peleemos, básicamente.
Aquesta situació és la més típica que trobem quan compartim casa, i és que cada persona és diferent i tenim necessitats i prioritats diferents. I la forma en la qual ens relacionem farà que aquesta convivència sigui satisfactòria i ens inspiri felicitat. Com diu el refrany, per a gustos colors, i com que aquí volem fomentar la comunicació i fer de casa nostra el model per al món que volem, avui parlarem de les relacions, de comunicació no violenta, i entendreu millor per a què serveix el que explico sobre els tòtems de la natura. En la meva experiència, ser la tercera de sis germans i convivint amb multitud de formes diferents, sola, en parella, en comunitat, en llocs compartits per feina, de gira, en família, acompanyant famílies, acompanyant persones, el que he après és que la forma com ens relacionem és la base de la convivència. La clau sempre ha estat la comunicació i el respecte als acords. Si la comunicació és fluida i honesta, l'harmonia és constant. Si respectem els acords que establim, la convivència és harmoniosa. Agafaré com a exemple les relacions de parella perquè sigui més fàcil d'entendre. Però el que compartiré és també per la relació amb un mateix, amb una mateixa, o en qualsevol altra relació o ésser que trobem a la vida. Llavors, posa el focus en la teva parella, si és el teu cas, o en tu mateix, si no tens parella, o en aquella persona amb la que vulguis tenir una relació harmoniosa. El primer concepte que et vull explicar és el dels quatre genets de l'Apocalipsi. Hi ha un psicòleg dels Estats Units que es diu John Gottman que fa molt de temps que estudia les relacions de parella i té la capacitat d'identificar quan una parella durarà molt de temps i quan una parella acabarà la seva relació. I això ho fa simplement escoltant una conversa entre ells. Ell identifica que hi ha quatre genets, quatre aspectes que, si es manifesten de manera independent o tots alhora, augmenten les probabilitats que aquesta relació acabi en una ruptura. El primer d'aquests genets seria la crítica destructiva. La diferència entre crítica constructiva i crítica destructiva moltes vegades és que en la crítica destructiva no es parla de la persona en el fer, en el que ha fet, en l'acte, sinó que es parla de la persona. Si algú s'oblida alguna cosa, en comptes de dir T'has oblidat això, que això seria un acte, has oblidat això, s'ataca a la persona. Ets un desastre, no puc comptar amb tu, és que tu sempre, és que tu mai. Quan usem aquest tipus de llenguatge, estem entrant en l'aspecte de la crítica destructiva, perquè aquí no hi ha espai per al canvi, perquè la persona és. En la crítica constructiva, l'aspecte que canvia és que la persona fa. I si la persona fa, la persona no és, en el fer hi ha espai per al canvi. T'has oblidat això vol dir que en una altra ocasió pots oblidar-t'ho o no. Si ets un acumulador de manual, no hi ha espai per a la millora perquè ets un acumulador. Un exemple molt concret en relació amb la casa podria ser: no m'ha agradat que ahir, quan vas arribar a treballar, deixessis els mitjons tirats per terra. M'agradaria que avui, quan tornessis, poguessis recollir-los i posar-los en el cistell de la roba bruta. Aquesta imatge podria ser d'una crítica constructiva. Una crítica destructiva és quan la frase és alguna cosa així com: és que sempre vas a la teva, no m'ho puc creure, és que fas el que et dona la gana, sempre has d'anar darrere teu recollint-ho tot. La crítica destructiva és alimentada i, a més, alimenta el ressentiment. I això no afavoreix l'amor en totes les seves facetes, en la relació, ni cap a l'altra persona ni cap a tu. El següent genet és el menyspreu. En aquest menyspreu hi ha un caràcter afegit que seria l'hostilitat, encara que a vegades està camuflada perquè es pot manifestar a través del cinisme, el sarcasme o la ironia. I sempre s'utilitza amb finalitats ofensives i d'alguna forma per a infravalorar a l'altra persona. Es pot expressar de manera verbal amb atacs com, per exemple: és que ximple, no em puc creure que no entenguis això. O potser més irònics com: cal repetir-te les coses moltes vegades, no seràs una mica curteta? Igualment aquí, l'expressió no és sempre a través d'insults. Moltes vegades són a través de mirades, gestos, burles, hostilitat. Aquesta actitud és especialment nociva perquè no deixa espai per a cap mena de resolució del conflicte. I moltes vegades la seva manifestació no està vinculada amb el fet en si, sinó que està alimentada amb conflictes sense resoldre que queden a la memòria. El tercer d'aquests genets és l'actitud defensiva. Implica la no acceptació de la crítica i es respon d'una manera defensiva a través del contraatac. Quan la nostra parella ens diu alguna cosa, hi ha una part de tu que se sent atacada i d'alguna forma la resposta és retornar aquest sentiment de culpa que se sent cap a dins per a reflectir-lo i d'alguna forma atacar lliurant-lo cap a fora. Si, per exemple, un membre de la parella expressa amb l'altre el fet que sent que l'altra persona no està escoltant quan està parlant, una actitud defensiva en aquest sentit seria que la parella respongués: ah, és que tu no m'escoltes a mi. La interacció, en aquests casos, es basa a culpabilitzar i responsabilitzar a l'altre del conflicte. Quan s'entra en una actitud defensiva, l'única cosa que s'aconsegueix és que el conflicte vagi pujant de nivell. I el quart genet seria el tancament, actitud evasiva, el desdeny o el que es diu la tàctica del forrellat. Aquest tipus d'actitud es refereix sobretot quan en una situació conflictiva una de les dues persones de la parella es tanca i mostra indiferència cap a l'altra persona. Això es manifesta com que potser la persona que es tanca deixa d'escoltar o fa com que no sent. Mira cap a un altre costat, es posa a fer coses que són completament diferents, s'involucra en alguna activitat, fingeix que l'altra persona no existeix. Aquest quart genet augmenta els sentiments de ràbia, de ressentiment, empitjora la situació i sol aparèixer quan les relacions ja porten molt de temps, però molt de temps amb un contacte amb una tendència destructiva. Aquests són els quatre genets de l'apocalipsi que es veuen en les relacions, segons aquest autor. I personalment jo sento que en tots els casos són manifestacions de l'ego i així la meva invitació seria anar un pas més enllà i veure'ls tant cap a fora com cap a dintre. Tant cap a fora en les relacions, i especialment en les relacions de parella, com cap a dins en la teva relació, la relació amb tu. Perquè és curiós que a vegades normalitzem l'atac, el menyspreu o el desdeny cap a un mateix, cap a una mateixa, i ens fa tractar-nos a nosaltres mateixos de manera poc amorosa. I no deixen de ser els quatre genets, tant cap a fora com cap a dintre, que d'alguna forma simplement estan reflectint una falta d'harmonia en la relació. I aquesta falta d'harmonia en la relació cap a fora és un reflex d'una falta d'harmonia en la relació cap a dins. Per això, el desordre que generem a casa nostra és un reflex d'alguna cosa desordenada dintre nostra. El segon concepte que volia compartir amb tu és el dels 5 llenguatges de l'amor. Segons un autor que es diu Gary Chapman, existeixen 5 llenguatges de l'amor i cada persona té un llenguatge principal a l'hora de mostrar amor i també una preferència a l'hora de rebre'l. Conèixer com és el llenguatge de l'amor principal, tant el nostre com el de la nostra parella, ens permet d'alguna forma tenir una conversa sobre aquest tema i a partir d'aquí saber com mostrar el nostre amor. També ens serveix per altres familiars, amics o companys de feina. Aquests 5 llenguatges són molt clars i senzills. Un d'ells és les paraules de reafirmació. Expressar paraules d'afecte, expressar paraules de carinyo, de suport, de felicitació, elogis, amabilitat, i és important, de fet, potser és el més important, que no siguin simplement paraules, sinó que siguin paraules sinceres i honestes. Si no ho sents, encara que usis el llenguatge que la persona prioritza, no podràs rebre-ho. Per això és millor que usis menys paraules, però que siguin paraules que realment sentis. Moltes vegades, amb un "t'estimo moltíssim", és més que suficient si és sentit per a una persona que té aquest llenguatge com el seu llenguatge principal. El segon llenguatge és el temps de qualitat. Vivim en una societat en la qual sembla que tot va corrents, les nostres agendes estan plenes i no sempre tenim temps de qualitat per passar amb les persones que són importants per a nosaltres. Quan es parla de temps de qualitat, no té per què ser un acte concret i no ha de ser sempre el mateix. No és que has d'anar a menjar cada dia a un restaurant fora amb la teva parella i no és que sempre has de prendre't el mateix te o la mateixa infusió a les nits. Més enllà del que fem, la importància del temps de qualitat és estar en un espai sense pressa, sense distraccions i en presència, escoltant i sent escoltats. Les persones que tenen com a principal aquest llenguatge aprecien, reconeixen i valoren moltíssims el temps de qualitat amb l'altra persona. El tercer llenguatge són els regals. Encara que sembla que vivim en una societat consumista en la qual els regals estan molt presents, la veritat és que els regals, entès com aquests detalls, aquestes mostres d'afecte de "he pensat en tu", no sempre són tan comuns. Quan parlem d'aquest llenguatge, parlem d'aquesta mena d'aspectes. D'una noteta amb un missatge, d'alguna cosa que he comprat pensant en tu, d'una experiència que vull compartir amb tu, he preparat aquest sopar per a tu o he fet això que sé que a tu t'agrada. Tots aquests petits detalls que la persona identifica, reconeix com un regal, com que l'altra persona estava pensant en mi i això és la mostra del seu amor. El quart llenguatge de l'amor seria els actes de servei. Fer favors, fer alguna cosa per a l'altra persona, identificar què és allò que necessita i avançar-se a la seva petició. Aquest llenguatge d'amor es caracteritza per aquests actes de servei altruistes que no esperen res a canvi. No es fa per necessitat, ni per obligació, ni perquè està dins de la meva llista de tasques, sinó perquè penso en l'altra persona i mostro el meu amor a través d'aquest acte. Les persones que tenen aquest llenguatge com el llenguatge principal valoren aquest tipus d'actes i per a elles és el reconeixement de l'amor que l'altra persona sent per elles. I el cinquè llenguatge seria el contacte físic. Implica tocar, acariciar, besar. Les persones que tenen aquest llenguatge com el llenguatge principal valoren sobretot aquest tipus de contacte i reconeixen, aprecien i d'alguna forma necessiten en les seves relacions aquest tipus de contacte. La proposta aquí seria que primer reconeguis o identifiquis quin és el teu llenguatge de l'amor principal, perquè des d'aquí després puguis compartir-lo i potser fins i tot inspirar el fet que l'altra persona pugui reconèixer el seu propi. I una vegada sapigueu el llenguatge, tant el teu com el de l'altra persona, puguis d'alguna forma posar el focus a mostrar el teu amor a través del llenguatge principal de l'altra persona. Només un apunt. Tots necessitem a la nostra vida els cinc llenguatges, però sempre serà prioritari i principal aquest llenguatge de l'amor principal per nosaltres. Aquesta teoria dels cinc llenguatges de l'amor ha canviat moltes coses en la meva relació i crec que potser per això també volia compartir-la amb tu. Sento que moltes vegades no hem mostrat l'amor en la forma en la qual l'altra persona el necessita, primer perquè no ho sabem i segon perquè identifiquem que no és la forma en la qual a nosaltres ens agradaria. Les nostres relacions seran més satisfactòries si ens podem demostrar l'amor amb el llenguatge que entenem. I el tercer concepte del qual volia parlar avui és la comunicació no violenta. Personalment connecto molt amb la teoria de la comunicació no violenta de Marshall B. Rosenberg. Aquest autor advoca per comunicar seguint aquests quatre passos. Primer, observar sense avaluar. Segon, identificar què ens provoca el fet observat i assumir la responsabilitat. Tres, identificar quines necessitats no satisfetes s'oculten darrere d'aquests sentiments i expressar-les de manera adequada. I quatre, formular als altres peticions conscients per enriquir la nostra vida. Quin seria un exemple comú de comunicació? Poso un exemple en relació a l'organització de casa. La situació. S'acosta l'hora de sopar i al marbre de la cuina estan encara les coses del dinar de X membre de la família. Normalment, la comunicació que s'ha normalitzat inclou frases com «És que sempre és el mateix, no pot ser, és que no pots recollir ni un parell de plats». En aquest exemple, l'emoció de la comunicació és la ràbia, l'empipament. Quina creus que serà l'emoció de resposta? Exactament, la mateixa, perquè les emocions són contagioses i tendim a reaccionar. Què proposa la comunicació no violenta? Seguir els quatre punts per a comunicar des d'una equanimitat que ens permet parlar des de la neutralitat. Llavors, possible exemple de comunicació no violenta. Veig que són les 8 de la tarda i encara no has recollit les coses del dinar. Això seria el punt 1, observar sense avaluar. Estic posant molta energia a tenir una casa organitzada i em sento frustrada si veig que la cuina està desorganitzada. Punt 2, identificar què ens provoca el fet observat i assumir la responsabilitat. Necessito que creem acords quan a l'organització a casa que siguin beneficiosos per tots dos. Punt 3. Identificar quines necessitats no satisfetes s'oculten darrere d'aquests sentiments i expressar-les de manera adequada. Et va bé que parlem sobre això avui en el sopar? Punt 4. Formular als altres peticions conscients per enriquir la nostra vida. Aquesta comunicació no ofereix les respostes, sinó que obre espai al diàleg. Dir, amor, has de recollir la cuina ara mateix. No és comunicació no violenta, encara que potser ho sembla. La comunicació no violenta no parteix d'esperar un resultat concret, sinó d'esperar una trobada en la qual poder crear un resultat que sigui pel bé major i que tinguin en compte les necessitats de tots els membres de la família. Algun apunt extra. No en totes les situacions són necessaris els quatre passos. En els casos en els quals l'altra persona està enfadada, és millor simplement escoltar sense prendre's les coses personalment i esperar que estigui en una altra emoció que li permeti escoltar per així poder comunicar. Si no pots estar equànime en aquest moment, és millor que ajornis la conversa. Usa el cap per a parlar des del cor. És molt important entendre que la intel·ligència emocional no és l'oposat a la intel·ligència. No és el triomf del cor sobre el cap, és la intersecció d'ambdues. Mirada apreciativa, que consisteix a parar esment i posar en valor els punts de vista que planteja l'altra persona, que considerem que sumen a la conversa o que faciliten el fet de poder aconseguir punts de trobada i acords. Aquest reconeixement generarà un clima de confiança entre l'altra persona i nosaltres mateixos. Anar a donar-nos del que ens uneix, en lloc de centrar l'atenció en el que ens diferencia, predisposant així a un context cordial que és el que facilita el diàleg. I connecta amb la intenció final abans de començar una conversa i recorda que la intenció final no és un resultat concret en l'altra persona. A Sant Andreu en tenim l'Annette Stossel, que és art terapeuta, col·laboradora de l'Associació per a la Comunicació No Violenta, que fa xerrades gratuïtes de CNB a l'Ateneu de Sant Andreu. I també facilita material escrit i en vídeo. La trobes a connectandoconarte.com. I ara tornem amb la nostra consulta. La invitació de l'episodi d'avui és que, com a parella, agendeu una trobada en la qual pugueu parlar amb tranquil·litat de les vostres necessitats i establir acords satisfactoris per amb dues parts que quedin per escrit i es respectin en el temps. En aquest cas concret, trobar un cap de setmana fora de la llar i sense els fills, perquè no tingueu cap distracció ni altres coses a fer i poder parlar amb honestedat i redactar aquests acords. Trobar el número d'objectes que sigui còmode per a tots dos a cada espai i categoria, perquè si hi ha desharmonia amb les joguines, probablement també en altres espais i categories. Per què per escrit? Perquè la memòria no és fiable. I així tindreu unes pautes que consultar en el cas de que la rutina del dia a dia porti a oblidar algun acord. També perquè un cop s'implantin a la vida diària, si no acaben de funcionar per tothom, puguin ser revisats. I per als infants els facilita molt tenir un recordatori visual adequat a la seva edat. Però d'ordre amb infants hi aprofundirem al pròxim episodi. I obrim la segona part del podcast. Ja coneixeu els tòtems de l'hivern i la primavera, i avui presentem els de l'estiu, guiats per Xanodis, el Collot, l'esperit guardià del sud. L'estiu és l'estació en què tot allò sembrat enforteix i madura, i la calor convida a baixar el ritme i connectar amb la plenitud de la vida. Hi ha més hores de llum i, en general, això ens fa venir més ganes de compartir amb els altres i gaudir els plaers de la vida. Els primers que trobem som els càncer, els nascuts a la lluna del sol poderós, amb el pica-soques com a tòtem animal. La rosa silvestre és el seu vegetal, el mineral l'àgata cornalina i el seu color totèmic és el rosa pàl·lid. En una paraula, aquestes són la gent mestressa de casa. Gent que gaudeix de cuidar altra gent com una mestressa de casa. Gent disposada a donar un cop de mà quan fa falta. Càlids, sensibles, apassionats i amorosos. Per aquesta gent és necessari que allò que fan sigui divertit i som molt actius. Els és molt important viure en un entorn bonic i harmoniós. Poden arribar a ser molt exigents, sobretot d'infants. Quan estan en èpoques desequilibrades, prendre té de rosa o posar-s'ho com a perfum els ajuda a recuperar l'equilibri. Pertanyen al clan de l'aigua, el que els fa molt emotius i amb la necessitat de poder comunicar aquesta emotivitat a la gent que l'envolta. Seguim amb els lleó, els nascuts a la lluna de les baies madures. L'esturió és el seu tot en animal i la paraula que els defineix, l'amant. Són gent amb una força i energia quasi inesgotable. Són del clan del foc i el seu foc és el de la foguera a ple rendiment. Si vols que el teu projecte es perdurin, associa't amb una persona esturion. El seu tot en vegetal és el gerd. Podríem dir que els gerds són la reina de les baies. I la gent esturió comparteix aquest aire regi i elegant. Però, al igual que els gerds, són delicats. La gent esturió és molt sensible, tant que els pots ferir amb una simple mirada. Tenen dos minerals totèmics, el ferro i el granat. Només amb aquests minerals ja podem saber que són gent forta, útil i pràctica. Han de vigilar de no perdre tant l'equilibri que siguin tan durs i insensibles com un tros de ferro. I acabem amb els verge, nascuts la lluna de la collita. Ens porta la gent os bru, que en una paraula és l'analista. La gent os bru necessita analitzar-ho tot i en profunditat. És la gent que va de compres, mira totes les opcions d'allò que vol comprar i torna sense res, perquè encara necessita temps per analitzar quina és la millor opció. Llavors, no és la millor gent perquè t'ajudin a triar alguna cosa que vulguis comprar. Sí, són una bona opció si vols analitzar una situació des de tots els punts de vista i reflexionar sobre possibles solucions. El seu tot en vegetal és la violeta, la delicada flor que els ajuda a arrelar en èpoques que estiguin desequilibrats, ja sigui utilitzant-la com a perfum, infusió o envoltant-se de color violeta, que és el seu color totèmic. El seu mineral és l'ametista, un dels minerals guaridors per excel·lència i considerada portadora de bon judici, protecció i justícia, qualitats que comparteix la gent os bru. Pertanyen al clan de la terra, els que els fa estables, però de vegades un xic còmodes, fins i tot en situacions que no els afavoreixen. Com el seu animal, que a la tardor menja molt per engreixar-se i passar una bona hibernació, aquesta gent pot tenir èpoques en les que devoraran amb previsió un temps de repòs, que tant pot ser menjar com informació, filosofies, relacions... Per a què ens serveix aquesta informació sobre els tòtems de la natura? Per tenir una eina senzilla que ens permet relacionar-nos d'una forma no violenta que ajuda a comprendre millor que algunes actituds i manera de ser venen donades de forma natural. Així com tots sabem que els taurons no són dolents, senzillament són depredadors. Són peixos que mengen peixos. Això ens permet fixar-nos més en els peixos tan extraordinaris i interessants que són els taurons. Poder veure les persones que ens envolten com el seu animal totèmic ens dona calma i poder entendre millor que algunes coses que fan no tenen mala intenció. És només la seva natura. Jo l'utilitzo moltíssim en els meus acompanyaments perquè a nivell de relacions, així com a la natura, hi ha animals que comparteixen ambient i animals que no podran fer-ho, saber el que necessito i el que necessita l'altra persona ens portarà a poder crear acords de convivència que respectin les nostres natures i siguin satisfactoris per a tots els involucrats. Entendre les diverses formes de caminar de les persones ens permet ser més respectuosos i conscients en les nostres relacions. Respectar els nostres límits, el dels altres i cuidar millor dels nostres germans, animals, vegetals i minerals i aquesta casa comuna de tots que és el planeta Terra. I ja tens més eines per trobar l'equilibri surfejant el desordre, la vida i les relacions. Recordem els 4 genets de l'apocalipsi, els 5 llenguatges de l'amor, la comunicació no violenta i ja sap l'important que és la secció de natura. I hem resolt una altra consulta del programa. Pots enviar la teva a l'Instagram surfejant el desordre o al WhatsApp d'ordenat.homes. Ens tornem a trobar al següent episodi, Surfejant amb infants, aquí, a Ràdio Fabra, la ràdio del poble, sempre al teu costat per recordar-te que gaudeixis de la vida en harmonia que et mereixes. Fins aviat!